Efectivament, demà comença una de les proves esportives més importants del món, el Tour de França, i aquest any dues de les etapes discorreran per Catalunya i per primera vegada en 44 anys passaran per Barcelona. I Catalunya Ràdio té un home que ja està comprovant que la pressió dels pneumàtics de les bicicletes sigui l'adequada. No sé si va amb shorts o no. És el cap d'esports de Catalunya Ràdio. Jordi Turria, molt bona tarda.
Bona tarda. Per què apostes tu, aviam? Et donaré una pista. 35 graus,
sí?
Humitat elevada i aviam.
Shorts.
L'has encertada.
Però fins a on? És a dir, a l'alçada del genoll, més amunt, més avall?
Justet, eh? Cobreix justet.
Vas a la moda, Jordi Turria.
Sí o què?
Sí, que ens acaba de dir la Cristina Rubio, per la temporada que ve els homes aniran amb short. Molt bé, escolta'm. I a part, ets a Mònaco.
Sí, ja saps que l'amor, la família Grimaldi, totes aquestes coses, els rols en el Tobacien, el que vulguis.
Centrem-nos, Jordi, centrem-nos en l'apartat, com si diguéssim, esportiu. Ets a Mònaco, ara dèiem que passarà el Tour de França per Barcelona per primera vegada en 44 anys, i a Mònaco, que sembla que tampoc feia molt que no passava el Tour.
Bé, de fet, mai havia començat el Tour de França a Mònaco i mai tampoc en un país tan petit. Pensa que Mònaco té exactament 2 quilòmetres quadrats. Mm-hmm. És el segon estat de tot el món més petit després del Vaticà, no? Una ciutat, un país realment singular, amb molta presència del món dels esports. De fet, el Barça, el mes que ve, jugarà la Supercopa d'Europa aquí a Mònaco. Sí. Tenen un equip de primera divisió. Tenen els millors tenistes perquè té un dels millors tornejos sobre terra batuda, fa una gala de la IAF amb els millors atletes del món i, evidentment, crec que disputa el Gran Premi de Monte Carlo, que és un dels mítics de la Fórmula 1. Per tant, un país molt singular i amb molta atracció pel món de l'esport.
I amb un casino molt famós, segurament el més famós del món, no, Monte Carlo?
Probablement, no? Fins i tot les pel·lícules no han fet ressò d'aquest casino. Jo, la veritat, no entenc del tema. No sé si actualment està al dia o hi ha casinos ara a Las Vegas o altres punts que els superen, però probablement per història i per tot el que representa aquelles pel·lícules de James Bond i tot això, probablement sigui en aquest terreny el número 1.
Això ho deia, això del casino, per lligar.
No ha entrat. No puc donar més dades.
Ho deia per lligar-ho amb el tema de les apostes. Has vist que ben lligat, Monte Carlo, casino, apostes! El guanyador del Tour de França. Hi ha apostes damunt la taula o no?
Aviam, quin número t'agrada, tu?
El 7.
El 7, espera, deixa'm mirar, a veure quin corredor porta el 7.
O el 9.
És un corredor alemany, Andreas Klier. I el 9, deies, un neozelandès que es diu Rolston.
No, tampoc, eh? L'Armstrong, quin número porta?
Jo crec que aquestes es pagarien, eh? Vull dir, victòria en un d'aquests dos corredors, i et garanteixo que, escolta'm, faria molt bona cosa, eh?
Diuen que l'Ans...
El 22. Eren els aneguets, no?
Sí, els aneguets.
El 22.
El 22. Guanyarà Armstrong o què? Les apostes com van?
Aviam, és un dels... Ell ha dit que havia guanyat. El que passa és que, clar, ha passat això que fa 3 anys que estava retirat.
Ha
agafat forces, potser sí. I el principal complicació o problema és que el favorit número 1, que és Alberto Contador, pertany al seu mateix equip. I aquí em sembla que el tema donarà molt que parlar.
Cedirà Armstrong?
Si seguirà.
Cedirà.
Si
el recolzarà.
Jo et dic que d'entrada no.
No.
El que passa és que si arriba el moment que comença la muntanya i Armstrong no pot seguir el ritme de Contador, no li quedarà un altre camí, i aleshores probablement sí, no? Però d'entrada jo estic convençut que, coneixent la personalitat que té Armstrong, l'ambiciós que arriba a ser aquest corredor nord-americà, ell buscarà guanyar. Això d'entrada, no?
Escolta'm, Jordi, portes 20 anys cobrint la prova ciclista més important del planeta. Què ha canviat en tot aquest temps? Ha canviat alguna cosa o no?
Molt. Jo crec que ha perdut una mica de... I conforme anéssim més enrere, si fossin 40, encara s'accentuaria més això, no? Que ha perdut una mica el romanticisme, com a moltes coses de la vida, els diners estan per damunt en aquests moments de tot, i tot ho vol l'economia. I després hi ha un tema que és el del dopatge, que l'ha esquitxat durament. Tot
sí.
I que s'ha dit que hi ha hagut dopatge sempre, els últims probablement 10 anys o des del 88, quan va començar el tema, el 98, quan va començar el tema del festina, de l'epo, de tot això, s'ha accentuat molt més. En aquest moment, podria ser que estigui sortint ja del túnel, eh? Però ha passat per una temporada molt dura.
Jordi, Catalunya Ràdio té una cobertura a punt espectacular de les etapes catalanes del Tour. Espero que els nostres oients no es perdin cap detall. Explica'ns per on passaran les dues etapes catalanes dels propers 9 i 10 de juliol i com funcionarà tot plegat.
I aviam, la data a tenir present d'entrada és el dijous que ve.
Sí.
És una etapa que sortirà de Girona cap a quarts d'una.
Uh-huh.
Per tant, tots aquells que puguin anar a veure la sortida, jo crec que serà un espectacle molt maco i la presència del Tour de França doncs, porta molt color i hi ha els millors corredors del món, com deies. I des de Girona es traslladarà cap a la Costa Brava. A partir d'aquí, anirà baixant, passarà, ara no tinc el recorregut a la mà, però Sant Feliu, per Lloret, per Tossa, i després ja se't tira una mica cap a l'interior, cap a Granollers, puja al port de la Conreria i ja entra a la ciutat de Barcelona, no?
Déu-n'hi-do, eh?
Sí,
això quantes hores són en bicicleta?
Això quantes estona?
Quantes estona en bicicleta? Quantes hores?
Aquesta etapa
sí.
De Barcelona, doncs, mira, 4 hores i mitja.
4 hores i mitja.
Sí.
Després n'hi ha una altra de més espectacular, em penso.
I, bueno, la següent, que també és per terres catalanes, tot i que acaba a Andorra, és la primera etapa d'aquest Tour de França que acaba en un port de muntanya que és a Arcalís. I jo penso que serà, aviam, no decidirà qui serà el guanyador del Tour de França, perquè quedarà moltíssim per davant, però sí que, com s'acostuma a dir, decidirà qui no guanyarà el Tour de França. És a dir, si hi ha algun corredor d'aquests que és favorit que no està bé, aquell dia ja començarà a cedir temps i ja es descartarà, no?
És
una etapa molt maca, també. Eh?
Etapa Barcelona-Andorra, que a mi em sembla espectacular. Aquí quantes hores són? Aproximadament?
Bueno, més o menys una miqueta més.
Una miqueta
probablement,
més.
Sí, serà mitja horeta o una horeta més.
Com...
Perquè també etapa de muntanya, doncs van una mica més lents, també.
Com pots comprovar, estàs parlant amb una dona que molt poc Tour de França ha vist per televisió. Oh, i per tant...
Vas en bicicleta o no? Vas en bicicleta o no?
Tampoc. Per tant, per acabar, Jordi Turri, a veure si em pots respondre molt breument a la pregunta de què té el ciclisme que agrada tant?
Jo crec que té un poder d'atracció molt maco, sobretot les etapes d'alta muntanya, no? L'emoció, veure qui guanya, qui no guanya, la suor dels corredors, fins i tot, em diria, no? El color... jo crec que és molt atractiu. Crec que és molt atractiu.
No, si a la gent que li agrada...
El... Amb el fos, uh-huh. Però que ara no estem sortint i penso que una etapa d'alta muntanya... és un gran espectacle, eh?
No, si a la gent que li agrada el Tour de França li agrada molt, moltíssim. Mm-hmm. Jo he vist gent amb bicis estàtiques...
Hi ha més d'un, et diré també, que és allò de posar-lo a la tele i quedar-se adormit i diu que li va molt bé.
També per la migdiada. Jo he vist gent...
Aquest ens el saltarem, eh?
Jo he vist gent, concretament un col·laborador d'aquest programa, després li recordarem que es posava la bicicleta estàtica davant del televisor mentre feien el Tour. Això és estar malalt de Tour. Gràcies, Jordi Turri, que vagi molt bé. Enviat especial al Tour, et seguirem amb totes aquestes connexions i aquestes etapes catalanes. Gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Una abraçada.
Adéu.
Adéu.